És la una del migdia.
A continuació us oferim la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Salve, Regina, Mater misericordiae, Divina,
Ràdio Estel us ha ofert la salve cantada pels monjos del monestir de Santa Maria de Solius.
Momenti della canzone italiana.
Us agrada la cançó italiana? Els grans èxits de Sanremo, Jimmy Fontana, Iva Sanicchi, Domenico Modugno?
Escolteu les cançons i l'anàlisi de les lletres.
Momenti della canzone italiana, els diumenges a les 2 de la tarda a Ràdio Estel.
La demència afecta avui dia a més de 650.000 persones a l'estat espanyol. Cada petita acció és essencial. Per això posem a la vostra disposició els serveis de la Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi, una ajuda a les persones grans amb deteriorament cognitiu i a les seves famílies. Unitat de Memòria de la Fundació Roca i Pi. Descobreix-nos a rocaipi.cat i al 93 399 4602. Fundació Roca i Pi, al costat de tothom.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel.
Del camp a taula. Dirigeix i presenta Isidre Font.
Bon dia i benvinguts a Del camp a taula. Des que vam emetre el darrer programa, dissabte passat, els esdeveniments han anat tan ràpids que 7 dies després ja tenim nou president de la Generalitat i nou govern. I tot això després de 3 mesos d'immobilisme en les negociacions. I això vol dir nou conseller d'Agricultura, en aquest cas, i per primera vegada, consellera. La lleidatana Meritxell Serret és la nova titular d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació del govern català. Vinculada al sector agrari amb diverses tasques a la Unió de Pagesos i a la Fundació del Món Rural, entre altres, té al seu davant importants reptes en una conselleria que té molts fronts oberts i sectors diversificats, amb característiques i problemàtiques força diferenciades entre ells. Tot just comença, i de la seva tasca anirem parlant els propers dies i les properes setmanes. I no vull acabar aquesta entradeta sense tenir un record pel conseller sortint, Jordi Ciuraneta, que malgrat la interinitat amb la que va entrar el juny de l'any passat, ell i el seu equip han realitzat una feina destacada que ha estat valorada pel propi sector agrari.
Del camp a taula, amb Isidre Font. L'entrevista.
En aquest apartat de l'entrevista parlarem avui amb Josep Gómez, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Bon dia, senyor Gómez, i benvingut al camp a taula.
Bon dia i gràcies per convidar-me a aquest programa.
Sí, ho hem fet una mica amb retard, perquè ja portem 143 programes i m'ho hauria agradat, però mira, una cosa per l'altra, sempre queda gent per entrevistar. I aquest és el cas seu, no?
Molt
i per
bé.
Això, bueno, sempre està bé corregir-ho, no? Creu que la feina dels veterinaris que tracten animals de granja o que pasturen és prou coneguda per la societat en general?
Bueno, jo penso que últimament la televisió TV3, amb el programa de veterinaris, ha fet d'alguna manera que el gran públic en general conegui una part del que fan els veterinaris. Però també és veritat que aquest programa és una visió una mica bucòlica de la realitat, perquè la veterinària ha evolucionat molt en els últims anys. I d'alguna manera jo, que ho he viscut amb la meva persona, això, hem tingut situacions de treballar al camp en condicions molt difícils, molt més difícils dels que es veuen al programa, inclús tinguer de fer operacions necessàries amb vacú a l'aire lliure, perquè realment no hi ha puesto on estar, però també a l'altra banda, que són les explotacions modernes avui en dia, les granges estan en unes condicions excepcionals, vull dir, semblen pràcticament laboratoris, i per tant, inclús per entrar s'ha d'entrar canviant-se de roba, dutxant-se, i per tant estem a un altre nivell. Llavors, és clar, la visió que es veu és una visió una mica parcial, però bueno, jo penso que també ajuda que la gent vegi la feina que fem els veterinaris, que era bastant desconeguda.
Que tingui en compte que això de canviar-se i dutxar-se no se la ve vostès, que jo he anat a fer
no,
fotos
no,
amb una explotació...
No, ja ho sé, però...
I dit, escolta, si jo m'he dutxat a casa, diu, sí, però t'has de tornar a dutxar i d'això, i bueno, inclús la càmera passada per fora, amb unes mesures. A més, va coincidir amb una explotació catavetera amb inseminació artificial de porcí, doncs, de la seva comarca, precisament, del Bages.
M'ho imagino.
Doncs, poc després d'un episodi que va haver-hi de pesta porcina, vaig trobar que vaig anar i vaig haver de passar uns, bueno, uns controls, com qualsevol persona que anava allà i estaven molt preparats inclús per canviar-te de roba i tot. O sigui, era una cosa... Unes mesures extraordinàries, no?
És com si entressis en un quiròfano, eh? Que t'has canviat de roba, uns monos especials, estèrils, bueno, etcètera. Sí, sí, totalment.
I què és el que cal prioritzar en la sanitat animal? I en la presència també de bestiar en fires, perquè és una altra cosa important que també, amb els últims episodis aquests que hi ha hagut diferents malalties, ha canviat una mica.
Jo penso que, per sintetitzar, diria, aviam, els veterinaris som els metges de tots els animals, excepte de les persones. Per tant, prioritzar és molt difícil, perquè depèn de l'espècie, depèn dels casos en concret que hi ha, no? Llavors, nosaltres vetllem per la salut general dels animals i d'alguna manera estem vetllant com a professió sanitària sobre la salut de les persones per evitar la transmissió d'enfermedats, que és la zoonosi, i és una de les fites més importants que tenim. El control d'enfermedats animals no només té la missió de curar els animals, sinó d'evitar la transmissió d'aquestes enfermedats a les persones. Després, referent al que em dius de les fires, realment això està minvant molt. Per què? Perquè les concentracions d'animals són un risc sanitari, perquè com que s'ajunten animals de diferents procedències, això és un risc sanitari per encomanar enfermedats. Llavors, s'intenta de fer el mínim possible. El que sí es fa en el moment que hi ha aquestes concentracions és controlar l'origen dels animals. Hi ha una sèrie de documentació de trasllado i que empara els animals. Es fa un control sanitari dels animals a l'entrada d'aquestes concentracions i també, sobretot, que el que ha canviat moltíssim últimament és el tema del benestar animal. Que aquests animals, quan estiguin en aquestes concentracions, estiguin en unes condicions òptimes, que tinguin aigua, que tinguin aixopluc, que tinguin un palla per poder jeure, que estiguin en unes condicions determinades. Ja ens hem d'oblidar de les fires que hi havia abans, que venien ramats o animals de diferents procedències amb uns puestos que deixaven bastant que desitjar.
Quan hi ha crisis sanitàries, se'ls incrementa la feina. Com s'ha d'actuar davant aquestes? Suposo que quan sent paraules que ara s'han sentit, la llengua blava a França, o febre aftosa, o pesta porcina, o la malaltia de les vaques boges, l'encefalopatia...
Espolquiforme
bovina. Que llavors per reduir... Al final posàvem els periodistes vaques boges, que així era més senzill per nosaltres. Quan sento totes aquestes paraules, quan... Tot això, com s'ha d'actuar? Suposo que, a més, són molt diferents, perquè també afecten a diferents espècies.
Sí, bueno, i penseu que tenim informació diària, pràcticament, a través de l'Oficina Internacional de Pisoties, sobre l'estat sanitari dels animals a tot el món, pràcticament, i sobretot a Europa. Com que estem dins la Comissió Econòmica Europea, penseu que de llengua blava, com es diu clarament ara amb aquests, hi ha un problema a Europa, i la febre aftosa també. És un problema greu perquè el tenim també a l'Àfrica, i és una cosa que ens preocupa. Llavors tenim informació diària dels focus que hi han i llavors estem al tanto. En el cas que hi hagués un foco de qualsevol d'aquestes malalties o d'altres, s'actuaria, perquè tot això està estipulat d'una manera determinada, hi ha uns programes determinats i ja està. Ha citat també, és molt clar, el tema de les vaques boges de fa uns anys, que es va haver d'actuar d'una manera bastant sèria. Penseu que s'analitzaven tots els animals de 12 mesos que anaven a escorxador, s'analitzaven mostres per veure si eren portadors o no. Per sort, ens hem escapat prou bé pel que podia haver passat. Heu citat també el cas, l'últim cas que hi va haver de pesta porquina, que per sort també es va actuar a Lleida d'una manera correcta i es va poder aïllar i es va poder eliminar aquest problema, si no haguéssim tingut problemes molt serios a l'hora d'exportar carn. I últimament, poder, el que jo citaria és el cas d'aquest de ràbia que vam tindre amb aquests gossos de fa 2 anys, que venien d'unes persones que vivien a Catalunya, però per sort aquests gossos van passar per Catalunya i a Toledo van queixalar unes persones i es va tindre que actuar. Llavors, aquí a Catalunya, en aquests casos, doncs, en tema de gossos, doncs s'ha de fer la vacunació obligatòria i és el tema de prevenció. Que això també aprofitaria per dir que el col·legi i el Consell de Col·legis Veterinaris estem molt preocupats perquè aquí a Catalunya no es vacuni de ràbia de manera obligatòria, perquè el reste de la península ho és, tenim en compte que tenim Àfrica al costat i tenim el Marroc, que és endèmica, i això és un perill seriós per tots nosaltres.
O sigui que, per tant, fa una crida també a les autoritats perquè...
Totalment d'acord. Nosaltres ens hem manifestat amb les autoritats corresponents dient la nostra inquietud sobre aquest tema i, bueno, i amb això estem amb aquest tema.
Ha canviat molt la tasca dels veterinaris que tracten amb bestiar, per exemple, he posat els 30 darrers anys per dir que podrien ser els últims 20 o... Ha canviat molt?
Sí, ha canviat moltíssim. És una mica el que hem començat dient, no? Hem passat des de el que abans eren, que això sona que hi havia pocs veterinaris, era una mica una cosa com... Hi havia els metges titulars, hi havia els veterinaris titulars i farmacèutics titulars a nivell dels pobles, que d'alguna manera era garantir que aquells pobles tinguessin una assistència pels animals que eren d'alguna manera per treballar. En aquells moments, per exemple, que eren, estic parlant de 30-40 anys, per recollir, per exemple, el cereal, feien falta animals i feia falta un veterinari que fes que aquests animals estiguessin sans i si hi havia problemes es corregís, perquè tampoc hi havia gaires tractors en aquests moments. Llavors era el veterinari rural que tots hem vist en algunes pel·lícules, ens imaginem, no? Esclar, això ha canviat moltíssim. Ara no, ara el veterinari s'ha tingut d'especialitzar. I no només especialitzar, sinó que, a més, s'ha definit amb quines espècies tracta. No hi ha veterinaris que tractin pràcticament amb tots els animals. I llavors l'especialitat ha portat doncs, que aquestes granges on hi ha aquests animals, com hem dit abans, és que anem a nivell ja, pràcticament tothom fem servir l'ordenador perquè hem de controlar les coses. Penseu que hi ha granges de vaques avui en dia que l'alimentació es controla mitjançant uns collars que porten i que es dosifica l'alimentació segons la producció d'aquest animal. Vull dir, a nivell de porcs o a nivell de pollastres, ja no diguem, l'índex de transformació és tan alt que estem controlant, per dir-ho d'alguna manera, els grams exactes de menjar que ha de menjar cada animal. Vull dir, i en tema de transformació, igual, vull dir, no, les condicions ara estem en un altre món.
Sí, perquè hi ha moltes explotacions punteres en aquest país que ja porten molt, m'ha sobtat, allò per ordinador.
Sí, sí, sí.
Inclús,
sí, sí.
Per exemple, en el cas del porcí, amb els que es presenten al Premi al Port d'Or...
Sí, sí, sí.
Porten un control que hi vist allà unes gràfiques de cada truja.
Sí,
o sigui,
sí.
La gràfica de cada truja que és...
El que menja i els porcs que pot arribar, no,
inclús,
a donar.
Inclús ha tingut alguna bueno, incidència, sí, sí, de, sanitària o d'això, vull dir, és... Veus tot de gràfiques quan entres en una explotació d'aquestes que quedes, a part que ho tenen els ordinadors i...
Totalment, a més, vull dir, com que també hi ha un a nivell comunitari, estem d'alguna manera treballant per minimitzar l'ús d'antibiòtics amb el tema d'alimentació com a preventiu i emplear altres substàncies com són els probiòtics, penseu que hi ha uns controls molt, molt estrictes i cada vegada més.
Suposo que el feeling i coneixença amb els ramaders és molt important a la seva feina, no?
Bueno, és molt
el que
important.
Passa que a vegades el coneixement també porta allò, el carinyo.
Això és curiós. Sí, és molt important perquè les relacions personals, en aquest cas, amb el propietari dels animals, són claus perquè d'aquesta manera saps la veritat. Una altra cosa és curiosa perquè a vegades també hem de tractar amb gent que no són els propietaris dels animals, que són assalariats, i moltes vegades hem de fer com de psicòlegs. O sigui, demanar les coses en plan negatiu perquè ens contestin el que volem saber. Per això hem de saber molt... Perquè, esclar, si hi ha hagut un problema de maneig, hem de saber-ho detectar, i el que ho ha fet intentarà amagar-ho de totes, no? Llavors, sí, això és clau.
Quin és el bestiar més complex de tractar a la granja des del punt de vista veterinari, si és que hi ha algun més complex que l'altre?
Jo realment en aquests moments penso que no n'hi ha de més complicats que altres. Vull dir, tots els animals tenen les seves característiques, amb la seva zootècnica, la seva manera de produir-se, d'engreixar, les seves malalties característiques, i penso que no n'hi ha un animal que diguem no és que és més problema... Avui en dia no, penso no...
No, ho lligava també pel tema, també quan havia preguntat això dels 30 anys, el canvi, sí, que hi ha hagut... Perquè ara les produccions també són diferents, són unes produccions més allò... industrials, per dir-ho d'una manera així, sí, unes produccions sí. més industrials. Per exemple, quan parlàvem, quan li deia abans el tema del Premi Port d'Or, que veus la producció que tenen, no?, dels animals, el canvi que hi ha hagut dels naixements, per exemple, en el cas de les truges, sí. que en els 10 últims anys s'han multiplicat per no sé quant, no?, el canvi que dius, quan ells diuen la mitjana i tants garrins per
sí,
truja...
Sí, sí, sí,
que,
sí, sí.
Llavors, tot això, doncs per això dic que, com que hi ha alguns que potser la producció és més fàcil, o sigui, és més fàcil, suposo, tenir no sé quants porquets que no sé quants vedells, o sigui, suposo que no es pot multiplicar tant els vedells com el cas del porcí.
No,
dic jo,
són cicles...
O l'oví, no?
Són cicles més llargs, és clar. Un vedell, pensem que per engreixar-se, com a mínim, estarà a vora 9 mesos, com a mínim un any. És clar, un pollastre estem parlant de 40-50 dies, un porc estem parlant de 2-3 mesos. Llavors, és clar, anem enfilant molt, però també la problemàtica de cada una és molt determinada i està molt estudiada ara. No podries dir, no, és que aquest és més complicat que l'altre. Jo penso que no.
I durant el transport?
Bueno, durant el transport, les condicions de benestar animal són molt estrictes ara. Llavors, amb tot el tema de les granges, inclús a l'hora de moure els animals, de carregar-los per anar a altres centres de transformació, doncs els camions han de tindre unes condicions determinades. Quan arriben als altres llocs hi han veterinaris que pel tema de benestar animal verifiquen que aquests animals han sigut transportats també i arriben en unes condicions determinades, i això ha canviat moltíssim. Vull dir, amb el benestar animal estem canviant a marxes forçades, i les granges també ara s'obliga, doncs, que hi hagi una perimetració de totes les granges, que, en fi, que a l'hora de carregar-los s'han de tindre unes instal·lacions també una mica molt millors del que hi havia abans. Llavors, amb el benestar animal s'ha treballat moltíssim.
Fem una petita pausa i tot seguit continuem.
Vale.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses: l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
Continuem parlant amb Josep Gómez, president del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona. Què és el que porta a ser veterinari? És més vocacional o també hi ha la tradició familiar com en altres
sí.
professions?
Bueno, jo penso, mira, quan ja tinc uns anys, quan vaig estudiar jo, hi havia gent a la facultat, que no érem gaires, també és veritat, que sí, per tradició familiar, són gent que tenien granges o tenien explotacions i estaven una mica relacionats amb la professió. N'hi havia d'altres que realment no. En el meu cas en concret, la meva família no tenia res a veure amb el tema del bestiar i va ser purament vocacional. Ara jo penso que és una professió... Bueno, jo me l'estimo molt i realment penso que si no es té vocació és molt difícil ser un bon veterinari, és impossible. Vull dir, has de no només estimar els animals, sinó entendre'ls, i has de tindre una psicologia determinada. I realment els animals, com que no et parlen, encara que et parla el propietari, però moltes vegades no t'està dient la veritat, has de tindre unes característiques determinades, has d'intuir moltes vegades les coses, i t'han d'agradar, si no és impossible.
Sí, no... El que passa que hi ha moltes professions que s'ha de ser vocacional, perquè si la vols viure, si la vols... Clar, perquè si no...
No,
és allò que diuen, qualsevol pot ser periodista. Bé, qualsevol. Vull dir, depèn quin tipus de periodisme, per exemple, amb el tema agroalimentari, agrari, és molt més complexa i realment T'ha d'agradar.
No, jo penso que doncs aquest plus, aquesta diferència. Vull dir, jo penso que sempre, amb els companys a vegades parlem de la professió, de, que realment hi ha una plètora, ara amb aquests, una plètora, hi ha molta competència. Jo sempre els dic el mateix. No es tracta de... Tu has de donar una diferència perquè els altres vegin que tu ets diferent que els altres. I doncs tens de donar alguna cosa més. En totes les professions passa això. Mm-hmm. Vull dir, has de, i si ho vius i realment t'agrada, això ho donaràs i ho transmetràs. I si ho transmets, la gent ho tindrà. I això és claríssim. Vull dir, vam fer fa poc una enquesta a nivell del col·legi per veure el que els propietaris de les mascotes apreciaven més amb el seu veterinari, que tractava els seus animals, i realment el que més valoraven és la manera, l'estimació, la manera en què aquest veterinari tractava l'animal. Contràriament, els veterinaris, la majoria pensaven que el que més valorava la gent és la seva capacitat científica per curar els animals.
Jo crec que aquesta és la... Per això passa com quan les persones anem al metge, també, a vegades, que pensa... Evidentment, busques que, clar, si tens un problema sanitari...
Que te'l solventi.
Però també el tracte del metge, això es valora molt, no? Perquè si t'han tractat, per dir-ho d'una manera, a patades o d'això, jo ho he vist, ho he experimentat, i sempre quan parles amb una persona que, a més, ha patit una malaltia greu, i el primer que valoren també és el tracte... Però el metge, molt amable, m'ho ha explicat molt bé, que també és el que vas buscant, no? Suposo que això amb el cas de les mascotes o també amb els animals de granja, això és el que passa, no?
Totalment d'acord.
Què s'ofereix als professionals des del Col·legi de Veterinaris?
Bueno, el col·legi, penseu que és el representant de la professió envers de la societat. I, per tant, el que ha de fer és, sobretot, veure o recollir totes les inquietuds que tingui la professió i transmetre'ls a la societat o mirar de quina manera es poden gestionar. També com a representants som, davant de les administracions, som els garants de que la professió tingui una repercussió i es pugui treballar de manera correcta. Per això veiem, com hem dit abans, el tema de la ràbia, on ens agradaria que es vacunés de ràbia. Són coses que estem fent davant de l'administració. Ara, com un col·legi professional, és clar, penseu que tots els veterinaris tenen l'obligació, que els que exerceixen la clínica, d'estar col·legiats. Això obliga... Per què? Perquè a l'hora de fer les receptes, tots aquests professionals han d'estar d'alguna manera registrats en un col·legi de professionals i han de tindre una sèrie de controls. Què és el que se'ls dona, se'ls ofereix? Sobretot, la feina fonamental del col·legi ha de ser la formació. Ajudem a temes de formació. I això ha de ser una cosa que és totalment viva, perquè la formació s'ha de donar segons les necessitats del moment, no? Llavors, hi ha certes associacions molt especialitzades, com pot ser AVEPA, que és l'Associació de Veterinàries Especialistes de Petits Animals, que està molt dedicada, que és una associació a part del col·legi, que està molt dedicada a petits animals, però hi ha tota una altra sèrie de tasques, perquè els que els veterinaris abarquen, estem parlant de veterinaris de producció, però penseu que hi ha veterinaris a l'administració que es dediquen a ramaderia, a controls de fronteres. En sanitat es tracten de controlar les indústries des de les granges, fins, com heu dit vosaltres, fins a la taula, perquè passem per tema de sacrifici d'animals escorxadors, de transformació d'aquesta carn en carn, amb tot aquest tema controlem. Llavors, hi ha moltes coses diferents. Hi ha els veterinaris de producció, com hem dit diverses vegades, hi ha gent que està a laboratoris d'investigació, que està a hospitals, i per tant les necessitats són molt, molt variades. El col·legi també dona tot el tema d'assessoria. Quan un veterinari té problemes, pot recórrer al col·legi. Tenim assessoria jurídica, assessoria laboral. Tenim una cosa molt important que tot el professional lliure ha de tindre, que és un seguro de responsabilitat civil, que el tindre en grup doncs es pot assumir amb uns costos raonables, i tot això suposo que és el que fomenta i el servei que hem de donar. I sobretot comunicar, el que tenim una web molt viva, intentem comunicar totes aquestes coses noves que surten o problemes que surten. La comunicació és pràcticament immediata, perquè segons les branques es comunica una cosa amb els que, per exemple, que els interessa tema de produccions, amb els veterinaris que es dediquen a producció, i si són petits animals, serà una altra cosa amb els petits animals. Però això, la informació és clau. Vull dir, avui en dia estem en una societat que d'avui per demà moltes vegades s'han de prendre actuacions, i comunicant d'aquesta manera és l'única manera d'estar al dia, no?
El que viu en una ciutat, bueno, sobretot, per exemple, els que vivim a Barcelona, hem detectat, o almenys ens sembla, un increment els darrers anys de mascotes. Això també s'ha traduït en un increment de l'augment de veterinaris especialitzats i clíniques especialitzades en animals de companyia?
Sí, això també ha sigut un altre canvi. Penseu que avui en dia, de la professió, diria que el 70% dels professionals es dediquen a petits animals. Quan jo me'n recordo que quan jo vaig començar, això devia representar el 5%. Ara el canvi ha sigut esgarrifós. Vull dir,
i també hi ha mascotes exòtiques, perquè això
també,
ens va...
Bueno,
va
i això també, ja tenim diversos hospitals que estan dedicats a exòtics concretament. Per què? Perquè cada vegada ja les persones doncs busquen animals a vegades més estranys, no només els gossos, gats i fures, sinó que, bueno, tenim animals exòtics d'altres països, serps, amfibis, i per tant tenen d'haver-hi gent especialitzada en aquest tipus d'animals.
Ja per acabar, la setmana vinent faran una jornada en la qual es parlarà de com s'ha de gestionar correctament els residus sanitaris de les clíniques veterinàries. Per això li pregunto com s'ha de fer.
Bueno, és una cosa, bueno, és un treball que conec bastant bé. Aviam, l'únic que han de fer les clíniques, que és amb el curs de formació hem de fer, han de tindre uns contenedors de residus determinats. Per el tema de les agulles, els medicaments caducats, els medicaments que tenen un perill i un risc. Llavors, tot això ha d'estar gestionat amb una empresa de gestió de residus que ha de passar a recollir per les clíniques aquests contenedors i portar-los a l'incineració o on correspongui, segons la categoria del residu que és, i llavors portar un llibre de registre d'això i comunicar-ho. Vull dir, no és gens fàcil. És el mateix que es fa a nivell de les clíniques d'humana o a nivell d'hospitals. Això, el tema de gestió de residus, és exactament igual.
Llavors és bo també debatre-ho entre els col·legiats per saber com s'ha de fer o com fer-ho millor, suposo.
Sí, vull dir, per això ja tenim un curs per formar, perquè és una cosa molt senzilla, només ha de tindre clar que tu t'has de donar dalt com a generador de residus, has de donar-te d'alguna manera que tens un gestor que te'l ve a recollir i portar una fulla de control, i una vegada a l'any has de fer una memòria o un resum de lo que has entregat, i ja està.
Doncs ha anat molt bé parlar amb vostè, perquè ens hem adonat de moltes coses que moltes vegades donem per fetes o desconeixem del món sobretot de la veterinària. I jo crec que tant els nostres oients com el meu cas hem pogut conèixer moltes coses que potser desconeixíem, i poder-les ampliar i poder-les haver parlat així amb més profunditat.
Doncs no, gràcies a vosaltres, perquè per desgràcia penso que som bastant desconeguts davant de la societat i tot el que fem per això. Vull dir, els col·legiats ens ho demanen, i jo com a president he d'intentar fomentar que la societat ens conegui, ens reconegui, ja està. Gràcies.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. Del Camp a Taula.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit... Us espero al Bàsquet al Dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Avisa els oients. Segurament has trucat a la ràdio per dir la teva.
Ho faria d'una manera...
Fa temps que ho fem així.
Ja, però és que és una cosa que no...
Per respondre una pregunta, per anar-hi de públic, o fins i tot per trobar qui t'ajudi a fer el discurs del casament de la teva neta.
Hola, sóc en Pere.
Però ara també pots trucar-nos per explicar un record, una anècdota o simplement la teva bona experiència amb un producte que hagis descobert gràcies a la ràdio. Si ets un ràdio encantat, entra a radioeficàcia.cat o truca al 935 455 883 i deixa'ns el teu missatge. Seràs el protagonista de la nova campanya sobre l'eficàcia d'aquest mitjà. radioeficàcia.cat.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 30 40.
Ràdio Estel.
L'actualitat. La Unió de Pagesos ha anunciat que ha obtingut els primers resultats després de presentar una denúncia davant la Comissió Europea contra el Ministeri d'Agricultura espanyol per l'incompliment de la normativa de la Unió Europea en l'aplicació de la nova política agrària comuna, que es coneix com la PAC. El sindicat ha assenyalat que arran de la investigació iniciada per la Comissió Europea, el govern espanyol s'ha vist obligat a rectificar i a incloure en el Reial Decret 1172/2015, que modifica a partir de l'1 de gener del 2016 els Reials Decrets que regulen l'aplicació de la PAC a l'estat espanyol, la modificació de l'aplicació de la figura de l'agricultor actiu i de les exclusions en el seu pagament per als agricultors joves i de l'accés a la reserva de drets del nou pagament bàsic.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel.
Els preus agraris. Cereals i lleguminoses.
A la Llotja de Barcelona, el blat farratger ha cotitzat el dimarts 12 de gener a 176 euros per tona, disminueix un euro. El blat de moro francès a 173 euros per tona, baixa 2 euros. L'alfals granulat a 145 euros per tona, repeteix. La colza d'importació a 208 euros per tona, disminueix 5 euros. I la garrofa a 162 euros per tona, es manté.
Aviram.
A la Llotja de Bellpuig, el pollastre broiler blanc viu sobre granja cotitzat a 0,96 euros al quilo i el groc viu a 1,08 euros al quilo. Tots dos preus repeteixen en relació a la setmana anterior. El broiler blanc canal sobre escorxador s'ha fixat a 1,63 euros al quilo i el groc canal a 1,64 euros al quilo. Les dues cotitzacions es mantenen respecte a la darrera setmana.
Ous.
El preu per dotzena a la categoria XL, els de més de 73 grams, s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 0,90 euros, baixa 4 cèntims. A la categoria L de 63, a 73 grams, a 0,75 euros, disminueix 8 cèntims. A la M de 53 a 63 grams, a 0,66 euros, baixa 10 cèntims. I a la categoria S de menys de 53 grams, a 0,50 euros, per tant, disminueix 7 cèntims.
Conill.
El conill jove de 1,75 a 2,20 quilos s'ha fixat a la Llotja de Bellpuig a 1,55 euros al quilo. Disminueix 9 cèntims respecte a la darrera setmana.
Del camp a taula.
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oli Antara, l'oli nou de la cooperativa de la Selva i l'Aleixar, ja és aquí. L'oli Antara, amb 115 anys d'història, gràcies a la seva qualitat i bon gust, ha estat considerat un dels millors olis de l'Estat. Oli Antara, te'l portem a casa a preu de molí. Telèfon 977-844-125 i a la web coselva.com. Oli Antara, el bon gust amb més història. El producte.
En aquesta secció que oferim setmanalment amb la col·laboració de Mercabarna, conversem en primer lloc amb Jordi Defez, responsable del Mercat Central del Peix. Hola Jordi i benvingut a Del Camp a Taula.
Hola, bon dia, Isidre.
Hola, bon dia. Quins són els peixos que més s'han comercialitzat aquesta setmana i d'on procedien?
Mira, aquesta setmana podem recomanar la compra de Putxano Viret, procedent de la cornisa cantàbrica i del litoral andalús, d'aproximadament 500 grams la peça. Si vols d'aquest peix, puc fer-te un petit comentari.
Sí, no, ja t'he comentat així fora de micro que sóc un ignorant. No, bueno, no, com has dit el nom, és que no...
Bueno, aquest és un peix, sobretot, molt apreciat per fer fumet. Uh-huh. I com a una característica així, com es diu, a bote pronto, podria comparar-lo visualment una mica amb el moll. Uh-huh. Té una mica de semblança. Tampoc és que sigui molt, molt igual, no? Però, bueno, és semblant amb el moll. I té una característica que, bueno, clar, evidentment, la gent que vagi a comprar-lo no podrà accedir a aquesta característica perquè és quan el treuen viu. Quan el treuen viu, aquest peix fa un ronc. Ah. O sigui, també li diuen el roncador. Fa un soroll que és molt semblant a un ronc humà. Bueno, una curiositat important del peix. Després també podem recomanar aquesta setmana les lluernes de Marroc. Mhm. El moll rogent també de la costa levantina, Itàlia i França, que també han presentat un bon preu, la rajada de Galícia i del País Basc, i per últim recomanaríem la compra del seitor, principalment de la part de França.
Que m'has deixat impressionant, que no és res amb el del tema del ronc, perquè...
Home, a més és
que
un
ronc... Aleshores que pesquen, que
és un ronc sec,
algú roncant... que a l'hora que pesquen sortir algú roncant és una mica allò...
Home,
no saps si és el que has pescat o és algú de l'embarcació.
Jo n'he pescat alguna vegada amb canya i sí, fa un soroll, sí, un ronc una miqueta greu, que, bueno, a part... Això és una mica per assustar una mica els depredadors. El que passa és que en aquest cas, dit a l'aigua, el son nosaltres no, evidentment no el podem escoltar. I també l'utilitzen una mica en plan... per atreure la parella, no? En plan de... És un crit sexual. D'atracció sexual. Vull dir que... En aquest cas, nosaltres, els humans, també podem dir que el fem mentre dormim, no? Això? És una bona excusa perquè la companya es deixi tranquil.
Bueno, ens farem mal, per tant, anem cap al marisc. Què tenim de marisc aquesta setmana?
Pues mira, dos productes recomanaríem aquesta setmana també. Un seria l'escopinya de gallet, o berberecho, tant de la part d'Holanda com de Galícia, i l'últim producte destacable seria el llagostí de la part d'Itàlia, també.
Doncs moltes gràcies, Jordi.
De res.
I tornem a contactar la setmana vinent per conèixer a primera mà els productes més comercialitzats aquí al Mercat Central del Peix i la seva procedència, i aviam si ens continues explicant així alguna curiositat com aquesta setmana.
Molt bé. Doncs, Isidre, ens veiem la setmana que ve.
A continuació, parlarem amb Joan Cebrián, del Mercat Central de Fruites i Hortalisses. Bon dia, Joan.
Hola, Isidre, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, igualment. Com ho tenim avui amb el tema de les fruites més comercialitzades?
Bueno, doncs tenim la varietat normal d'hivern, taronges i mandarines, que són les reines ara en aquesta temporada, que venen de la zona de la regió valenciana. Tenim encara bastant raïm, que ve de la zona d'Alacant. Codolls també, tant de Lleida com de Barcelona. Encara queden alguns caquis, ja la cosa comença a fluixar, però encara queda alguna cosa que ve de València. Magranes, que venen d'Alacant, que encara en queden, però ja comencen a arribar les de Turquia perquè les d'aquí ja queden poques. La xirimoia, que també és una fruita d'ara, que ve de la zona de la regió andalusa, de Màlaga, de la zona de Motril. Tenim, no sé, la pinya que ve de Costa Rica, que és la reina de l'hivern, perquè no sé què passa amb la pinya, que l'hivern, sobretot al Nadal, és tremenda la quantitat que es consumeix. I tenim molt de maduixot, molt. Està arribant moltíssim, degut a aquesta bonança de temps, de la zona de Huelva i, lògicament, d'aquí del Maresme, que és un maduixot increïble, boníssim.
Doncs amb aquesta varietat tan grossa, pel que fa a les fruites, en el tema de les hortalisses, com ho tenim? Que, per cert, m'has dit fora de micro que volies parlar d'alguna en especial,
sí,
que no té molt, molt bona premsa, pel que dius.
No té massa bona premsa. A mi m'encanta, eh? Però no sé per què no té massa bona premsa. Suposo que la gent a l'aspecte no s'hi acaba de fer massa el pes. Bueno, són aquelles coses que per la vista va com mengem molt, doncs dona la sensació que si no t'entra, doncs no t'agrada, no? I quan ho provem canvia la cosa.
Perquè ho sàpiguen els nostres oients, estem parlant de les bledes. Nosaltres donem per donat, ja donem per sabut del que parlem, però els nostres oients no ho saben.
Sí, nosaltres dos sí, oi?
Sí, clar. Doncs parla'ns de les bledes.
Sí, bueno, com estaven dient, com ja de petits és una cosa que realment doncs no ens ha agradat massa i ha marcat una miqueta molta gent això de patir, no?, el fet de menjar bledes. El que sí que és cert és que abans bàsicament es consumien, doncs, bueno, bullides amb patates i ja està. Ara la cosa ha canviat, no?
En segons quines cases. Jo no segueixo consumint igual i des de petit, jo que menjava molt poc, t'asseguro que en canvi bledes menjava.
Claro, a més estan boníssimes. A mi m'encanten ja no solament bullides, que sí que m'agraden molt, però sí que les podem menjar inclús quan són molt petites, tendres, amb amanida, estan boníssimes. Igual que algunes vegades fem una coliflor amb patates i les fem al forn amb beixamel, les podem fer perfectament amb les bledes. És que el que tenien que fer poder, perquè la cuina és experimental, bueno, pues, provar coses diferents amb aquell producte que dona la sensació que no entra massa bé, però que realment que està boníssim. Inclús saltejades, igual que fem amb els espinacs. Saltejades amb uns pinyons, una mica de cansalada i una miqueta de passes, ho saltegem a la paella i, bueno, estan delicioses. Vull dir, és que això ho podem fer de moltes maneres i realment doncs, val la pena provar aquestes varietats, no? Aquestes diferències de menjar un mateix producte.
Hi ha alguna cosa més de les bledes?
Sí, bueno, en principi és de la nostra terra, no? Perquè és originària d'aquí, dels països de la Mediterrània, però bàsicament de l'interior de la nostra península, la península Ibèrica, inclús, bueno, i del nord d'Àfrica. I, bueno, ja era consumida fa moltíssims anys, tant pels grecs com pels romans. I els àrabs, bueno, doncs van trobar la manera de poder-la conrear i a partir de llavors tenim que menjar bledes, perquè els senyors àrabs els van dir, anem a fer-les que estan boníssimes, no? I, de fet, és un producte que, a pesar de que sé tant de la tardor com de l'hivern, bueno, és un producte que el tenim tot l'any. No solament a la tardor o a l'hivern, sinó que durant tot l'any tenim aquest tipus de producte.
El que passa que sembla que per la tradició que tenim, la forma de cuinar-lo, com tu deies, que hi ha altres formes, però bullida i, bueno, i amb la patata i tot, sembla que sigui més de tardor i hivern, no? O que es consumeixi més.
Sí, perquè realment el que fem bàsicament és bullir-les amb patates. Però, clar, una vegada bullides, si les fem així, les podem no solament bullir i estar, posar-li un raig d'oli bo, que estan boníssimes, però si les saltegem o les posem amb beixamel al forn, realment variem la forma de menjar-les i ja dic que jo crec que amb els nens això els agrada més, que no pas simplement bullides, no? I el que tenim que fer és jugar una miqueta, perquè quan són grans el que tenim que fer és no dir que ho provin, sinó provar-ho nosaltres primer. I allò que de petit a l'avui no ens ha fet massa gràcia, possiblement, si ho tornem a provar, doncs diem, home, doncs estava equivocat, això no és tan com jo pensava, no? I realment és bo, i té un sabor, bueno, bo. El que tu li poses, que realment és a l'oli el que li acabes de posar i li fa aquell sabor que sigui just, i aquí a Catalunya tenim un molt bon oli.
Alguna cosa més de les bledes o...?
No, ja, Déu-n'hi-do, ja els pobres oients, en el que dius de les bledes, segurament les avorriran, però jo els dic que no, que provin de tornar a provar-les, que val la pena.
Doncs com que aquesta setmana ja hem parlat de les bledes, sí, ho deixem aquí. Les altres, bueno, com diria sempre, les altres hortalisses que tenim al mercat ple, hi ha de tot.
Tenim un problema amb la bonança que ens està fent, a part que no es va bé, perquè, a veure, ha de fer fred, la planta ha de venir quan ha de venir, i el fred el que fa, doncs, bueno, és fer-la venir en el seu moment, que és quan el producte està en condicions. Ara no és que estigui dolent, ni molt menys, està bo, però precisament per això, perquè fa aquesta bonança. Però, bueno, torno a dir que si l'arbre no té el fred que ha de tenir, la fruita no ve en les condicions que haurien de venir. Si fa aquesta temperatura, les plantes comencen a tirar i tenim un producte en un moment que no és el més adient. No deixa d'estar bo, perquè està bo, però no és el moment, sincerament.
Doncs gràcies, Joan, i ens posem en contacte de nou la propera setmana per saber el moviment que s'haurà produït aquí al Mercat Central de Fruites i Hortalisses.
Doncs molt bé, a vosaltres i fins la setmana vinent.
I fins aquí la secció setmanal del producte.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat. El plat.
Bon dia, Mercè.
Molt bon dia, Isidre.
Els darrers mesos hem ofert aquest apartat de la recepta amb la col·laboració de l'Associació de Concessionaris del Mercat de la Vall d'Hebron i l'Espai Cuina. A partir d'avui, Mercè, ho farem amb receptes de temporada elaborades des del Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona. Clar, jo et dic Mercè, però tu ja saps de què va això. Per tant, quina recepta ens portes als nostres oients?
Mira, Isidre, avui us portem doncs, una recepta ben senzilla, en concret, una broqueta de salmó i emperador.
Avui estem parlant molt del salmó. Això és que ja ve la recepta.
Exacte, s'ha tot enllaçat.
Festes nadalenques. Quins ingredients necessitarem per fer-la?
Doncs ens caldran, ara, 200 grams de salmó fresc, 200 grams d'emperador també fresc, 24 tomàquets cirera, 4 cullerades petites d'oli d'oliva, sal i pebre blanc, 100 grams de beixamel, una flor de bròquil d'uns 50 grams.
I com elaborem aquesta broqueta?
Ben fàcil, com us dèiem. En primer lloc, es talla el peix a daus d'uns 2 centímetres de costat. A continuació, el que podem fer és punxar amb una broqueta alternant el salmó, l'emperador i els tomàquets cirera. S'escalfa una paella gran o una planxa i es couen les broquetes. Ara, Isidre, s'escalfa el bròquil, es refreda i es trinxa amb un ganivet. Es barreja la beixamel amb el bròquil i es prova de sal i pebre. Finalment, se serveixen les broquetes acompanyades amb beixamel de bròquil. I fins aquí la nostra recepta d'avui.
Bon profit.
Del camp a la taula, els dissabtes a la una del migdia, a Ràdio Estel. Producció agrària ecològica.
Dins d'aquesta secció que realitzem amb la col·laboració del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica, parlarem avui de fruits secs i vegetals. I ho farem amb Ramon Gené, de Delit Natura, empresa ubicada a Tarroja de Segarra. Bon dia, senyor Gené, i benvingut al nostre espai.
Bon dia.
Quan van començar a dedicar-se a la producció ecològica?
Doncs exactament, ara farà uns 4 anys que vaig començar amb, diguéssim, la fruita seca. I llavors, vull dir, el que em va portar, el vaig tindre 2 anys experimentant amb la fruita, diguéssim, convencional, i ja els últims 2 anys, pues, en concret, amb la certificació ecològica.
Perquè quins són els productes que tenen?
Doncs, bueno, la base és amb l'ametlla i l'avellana, però a diferència de, diguéssim, de lo que es fa el tradicional, nosaltres li fem un... els dessequem al sol perquè tinguin més propietats i llavors també, bueno, els envasem, per exemple, en farigola perquè és un conservant natural i també li dona aroma. I fem barreixes com el clàssic i tradicional músic per les amanides i després, bueno, una línia que és activem les llavors. I tenim, diguéssim, diferents tipus de fruits secs. Mm-hmm. Tota la varietat intentem.
Perquè el seu mercat, quin és i quin tipus de client tenen?
Bueno, el mercat s'ha especialitzat amb l'ecològic i després també la botiga petita de l'herboristeria, dietètica, algun supermercat, alguna botiga gourmet també, però bàsicament és la botiga petita i ecològica i l'herboristeria i dietètica.
Per tant, el client és una persona que ja va dins aquest, que està dins aquest mercat ecològic, no?
Sí, normalment el client és una persona, pues, que té una consciència amb l'alimentació, no? Vull dir, ja tant sigui per menjar sa i dins de l'osa, pues, que estigui un producte ecològic i, bueno, i pues, que tingui algun afegit natural i que no estigui, diguéssim, processat d'alguna manera, pues, que pugui perjudicar o l'aliment, no?
Aquest any estaran presents en una fira com Alimentària. Quins objectius es fixen en una de les fires més importants de l'alimentació a nivell mundial, i, bueno, europeu i mundial?
Doncs la veritat és que l'estar presents a Alimentària, nosaltres aquest any ens havíem posat el repte d'intentar arribar, diguéssim, al, pues, a exportar, no? Perquè fins ara el nostre mercat és Catalunya i una mica també de l'estat espanyol, però llavors ja hem tingut bastantes ofertes o per anar a exportar, però fins ara crec que primer teníem que sentar-nos una mica al mercat aquest i suposo que hasta ja present, tindré presència alimentària, pues, podrem, bueno, tindre contactes i començar, pues, algunes negociacions.
Per acabar, vostès han tingut alguns premis, ja amb aquest poc temps que porten, com per exemple el del millor producte a la Fira Ecoviure de Manresa el 2014.
Sí.
Per cert, que li van donar a l'ametlla activada. Ens pot explicar què és això de l'ametlla activada?
Sí, doncs...
Bueno, bueno, a part, suposo que valora molt bé això de tenir premis.
Sí, al veure, tindre premis sempre és un reconeixement personal, vull dir, que, i després, bueno, també a l'hora de, pues, del consumidor, pues, també t'ho valora, igual professional, no? Llavors, lo que la llavor, les llavors o el fruit sec, perquè el fruit sec també no deixa de ser una llavor, pues, diguéssim, ells estan, bueno, tenen una energia que és per transformar-se després en una planta o arbre, no? I això ells tenen, precisament aquesta llavor té un l'àcid fític, que això és una cosa tècnica i que jo també, bueno, ho he après durant, pues, ara ja, pues, l'àcid fític és una cosa que, bueno, és un protector perquè l'ametlla, pues, o la llavor no es pugui germinar, no? I que estigui... Llavors, de fet, si al posar-ho amb aigua, que és l'únic que fas, és, o en remull, el que fas és que aquest es dissolgui, aquest àcid, i llavors la llavor o el fruit sec, pues, tingui tota l'energia, diguéssim, que tots els nutrients que bueno, que els té. Vull dir, si no ho fas això, és, no deixa de tindre'ls, diguéssim, estan adormits, una energia que està adormida, i tu l'únic que fas és despertar-la, no? Mm. Llavors, aquest producte, pues, nosaltres el que és l'ametlla activa i la posem amb aigua per activar-la, però després també al final unes hores, que això va ser un afegit més que nosaltres fem, la tenim amb aigua de mar, degudament certificada, i a part d'estar activada, pues, a més també té totes les propietats de l'aigua de mar i el punt de sal o de gust de mar, no?
Doncs agraïm a Ramon Gené que ens hagi pogut atendre.
Molt bé, i moltes gràcies a vostès, eh?
Quin tros de tractor! Cabina insonoritzada, facilitat de maneig, una consola de nova generació. Com l'has aconseguit?
Vaig anar a la meva oficina d'Agrobanc de la Caixa i els vaig explicar el que necessitava. Em van assessorar i em van donar el finançament adequat.
A la Caixa impulsem el desenvolupament del sector agrari amb solucions financeres per al dia a dia i els projectes de futur. Agrobanc. Financem el creixement.
Oliveres centenàries es donen la mà amb una de les famílies amb més tradició i bon fer de l'Empordà. L'oli d'oliva verge extra Clos de la Torre és un oli premiat i reconegut arreu del món. Únic, afruitat i equilibrat. Fruit de tres varietats curosament triades i conreades a les nostres terres empordaneses, l'Argudell, el Picual i el Frantollo. Oli d'oliva verge extra Clos de la Torre. El gust per la qualitat. El gust del bon fer. Més informació a closdelatorre.com, contacta a info@closdelatorre.com i al 972 51 03 69.
L'agenda.
El 21 de gener es realitza a la Garriga una jornada en la qual es parlarà de la poda de la vinya i de les principals novetats de l'organització comuna de mercat de l'OCM de la vinya i el vi. Per la seva part, el Servei de Capacitació Agrària del Departament d'Agricultura de la Generalitat ha informat que l'Escola Agrària de l'Empordà organitza del 18 de gener a l'1 de febrer a Casà de la Selva un curs de nivell bàsic de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. Aquest mateix curs l'imparteix l'Escola Agrària d'Amposta del 18 al 28 de gener a Sant Carles de la Ràpita. Del 18 de gener al 7 de març, l'Escola Agrària de Viticultura i Enologia Mercè Rossell i Domènec du a terme a Sant Sadurní d'Anoia un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer realitza del 19 de gener al 2 de febrer a Montgai un curs de bioseguretat en porcí i del 21 de gener al 10 de març a Artesa de Segre un curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris. L'Escola Agrària de Targa efectua del 21 al 28 de gener a Sanaüja un mòdul específic de manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. I del 22 de gener al 4 de març, l'Escola Agrària Forestal de Santa Coloma de Farners acull un curs de màrqueting digital per aprendre a vendre millor els productes agraris o servei de la xarxa.
Per contactar amb nosaltres, ho podeu fer al correu electrònic delcamataula@radioestel.cat.
I fins aquí l'espai d'avui. Tornem la setmana vinent a Del Camp a Taula amb molta més informació i entrevistes dels sectors agrari, agroalimentari, forestal i pesquer de Catalunya. Aquí, a Ràdio Estel.